Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt. Us informa Olma Giró. Amnistia Internacional ha alertat que s'està fent una investigació deficient sobre la pandèmia a les residències de gent gran, sobretot durant la primera onada. Un treball de l'organització ha criticat que el tancament de les comissions d'investigació a les comunitats autònomes està provocant una impunitat gairebé absoluta sobre els fets i dificulta l'accés de les famílies a l'hora de la veritat. També ha lamentat una actuació deficient del Ministeri Fiscal i ha indicat que gairebé el 90% de les investigacions han estat arxivades. Per això, Amnistia Internacional ha exigit als grups parlamentaris la creació d'una comissió de la veritat al Congrés dels Diputats. Així ho reclama la investigadora principal de l'informe i portaveu de l'organització, Safira Cantós.
Reclamamos a todas las autoridades que aseguren, de un lado, investigaciones completas y exhaustivas y de otro, que se cree una comisión en el seno del Parlamento que asegure el análisis y la verdad de lo sucedido en las residencias, dando respuesta a los familiares y también impulsando medidas que aseguren que esto no vuelve a ocurrir. Es su derecho y también es el nuestro como sociedad.
Més qüestions. La justícia cita a declarar la mare de Pablo Hasél per suposadament organitzar una manifestació a Lleida el 17 de febrer del 2021 a favor del seu fill. La plataforma Llibertat Pablo Hasél ha organitzat una manifestació pel proper dilluns 7 de febrer, el mateix dia que està citada a declarar, per donar suport a la mare i a un altre membre de la plataforma. L'entitat ja ha avançat que aquest últim membre no es presentarà voluntàriament al jutjat per denunciar la persecució que asseguren estan patint. I en política, el president del govern espanyol Pedro Sánchez viatja demà als Emirats Àrabs amb motiu de l'exposició de Dubai. Segons fonts a la Moncloa, el president espanyol no té previst cap contacte oficial amb el rei emèrit Joan Carles de Borbó, que es troba a aquest país des de l'agost del 2020. Sánchez es reunirà sense càmeres amb el príncep hereu dels Emirats Àrabs. Malgrat la vulneració dels drets humans a aquest país, l'executiu espanyol justifica el viatge per la importància en la captació d'inversions. I encara en política, els comuns diuen que la proposta de finançament del govern espanyol perjudica Catalunya i demanen al president català Pere Aragonès que prengui la iniciativa. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El portaveu de la formació, Joan Mena, critica la iniciativa amb què treballa el Ministeri d'Hisenda perquè considera que és perjudicial per a Catalunya. Per això insta el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a actuar.
Li estem demanant al president Aragonès és que no faci deixadesa de les seves funcions i que juntament amb el País Valencià i amb les Illes Balears pugui liderar un acord de finançament autonòmic que sigui beneficiós pel conjunt dels catalans i les catalanes i, evidentment, sigui també solidari amb la resta de territoris de l'Estat.
Segons Mena, la proposta no només és dolenta per a Catalunya, sinó també per al País Valencià i Andalusia.
Quan falten 3 dies perquè el govern espanyol porti la reforma laboral al Congrés, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana responsabilitat a tots els grups per aprovar-la, Judit.
Després de reunir-se amb el president de la COE, Antonio Garamendi, Bolaños ha dit que treballa amb tots els partits per aconseguir convalidar-la i ha confiat que s'aconseguirà que la Cambra Baixa doni llum verda a l'acord del govern espanyol amb els agents socials.
I el Parlament treballa també per donar una resposta coordinada al cas del diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa, Pau Juvillà.
La portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, assegura que estan treballant per donar una resposta unitària davant de l'ordre de la Junta Electoral de retirar-li l'escó aquesta setmana.
Estem treballant per coordinar la resposta jurídica i la resposta política per tal de defensar drets i per tal de defensar també la sobirania del Parlament.
Vilalta assegura que Juvillà és una mostra més de la repressió que viu l'independentisme.
Gràcies, Judit. I més notícies. El nombre de pisos buits a Girona ha baixat gairebé un 10% en un any, però tot i això, a la ciutat encara n'hi ha 785 en desús. Així ho recull un estudi de l'Ajuntament de Girona que parteix de les dades com l'empadronament, el consum d'aigua o les escombraries a l'hora d'avaluar si un habitatge està ocupat o no. L'anàlisi recull que des del 2016 la xifra de pisos buits ha anat baixant de manera progressiva. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El comitè d'apel·lació ha acceptat el recurs del Betis i només tancarà l'estadi Benito Villamarín parcialment durant 2 partits. La sanció arriba pel llançament d'una barra de plàstic que va impactar el cap d'un jugador del Sevilla durant el derbi andalús. Ara és el Betis qui ha de comunicar amb quina zona de la graderia no hi podrà haver aficionats mentre duri la sanció. Encara en futbol, sobre el mercat de fitxatges, el davanter de l'Arsenal, Aubameyang, ha aterrat aquest matí a Barcelona i, per tant, el Barça podria anunciar aviat el seu fitxatge. D'altra banda, la directiva pot trobar una sortida d'Embelé abans que es tanqui el mercat aquesta nit a les 12. El Barça negociava amb el PSG, però els mitjans esportius francesos descarten el club parisenc que el vulgui fitxar abans de l'estiu. I en bàsquet, Barça, Baxi, Manresa i Joventut de Badalona coneixeran d'aquí a pocs minuts els seus rivals a la Copa del Rei. El sorteig se celebra aquest migdia. Tot i la victòria aconseguida ahir, el Baxi és l'únic equip català que no entra al sorteig com a cap de sèrie, ja que va finalitzar la primera volta del campionat com a cinquè classificat. El bombo dels cap de sèrie i seran Madrid, Barça, València i la Penya, i a l'altre Manresa, Tenerife, UCAM, Múrcia i Breogán.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les dues. Estel migdia, i us deixem ara amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La proteïna.
Minuts que passen ara mateix de la una. Clar, com que de 15 dies, avui aquí al matí a Ràdio Estel dediquem doncs una estoneta a Marta Jarque a parlar de nutrició, perquè com ja sabeu, una dieta rica i equilibrada és indispensable per gaudir sempre de bona salut.
Sí, avui parlarem de la dieta sense gluten, una proteïna que es troba de manera natural al blat, l'avena i la civada, i que generalment qui la segueix ho fa per raons mèdiques, són els que coneixem amb celíacs. Ara bé, Mercè, hi ha qui opta per una dieta lliure de gluten també com a mesura per a perdre pes.
En sèrio? Doncs és indicada aquesta dieta per aprimar-se. Hauríem de reduir la quantitat de gluten del nostre dia a dia per millorar la nostra salut, encara que no siguem celíacs. De tot això en parlarem tot seguit aquí al matí a Ràdio Estel amb l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic i dietista nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica. I a més, l'Andreu, com ja sabeu, doncs és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Andreu, què tal? Com estàs?
Bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Bon dia. Nosaltres, que em sembla que encara no havíem ni parlat, no, amb l'Andreu?
No, des de que ha començat l'any, no. Per tant, aquest no sé si no, encara s'hi va, l'Andreu, però en qualsevol cas, bon any.
Moltes gràcies, igualment.
Escolta, Andreu, clar, avui proposem l'espai de la proteïna a parlar dels celíacs, no? Comencem, si et sembla, en quins aliments del nostre dia a dia doncs podem trobar-hi gluten.
Pues sí, mira, sobretot el gluten és una proteïna, com ha dit la Marta, que es troba als cereals com el blat, sègol, ordi, espelta, camut, també, no?, perquè poden estar contaminats, i totes les farines, la pasta, les galetes que estiguin fets amb aquests aliments. Quin és el tema? Que pot estar camuflat també amb altres aliments que no són cereals, no? Per exemple, molts cops el pernil dolç, no?, que pensem que és inofensiu, sí. Pues bueno, tot el procés d'elaboració molts cops hi ha com una contaminació creuada i fa que estigui contaminat amb gluten, gelats, alerta amb la brioixeria, no? Perquè molts cops pues bueno, les salses, també moltíssimes espècies, tot el cacau en pols, no? No haurien de portar gluten perquè és exclusiu dels cereals, però poden estar contaminats. Llavors, la millor recepta per identificar aquest gluten és mirar l'etiqueta, no? Mirar l'etiqueta de l'aliment i ens assegurem, ens evitem problemes.
Andreu, ara a mi m'has deixat... Jo no sabia que el pernil dolç, dius que en el procés, no?, de, entenc, de...
En el procés d'elaboració, exacte.
D'elaboració del pernil dolç també pot contenir, doncs, partícules de gluten.
Exacte, perquè sobretot s'utilitzen bueno, doncs aquests derivats, no?, que s'afegeixen midons, no?, pel tema del procés d'elaboració de l'aliment, i això fa que, clar, si no es prenen les mesures adequades, doncs estigui contaminat. I ojo també amb els aliments casolans, no? A vegades que anem amb aquestes firetes de poble o bueno, que no està gens controlat, no? I bueno, et trobes tot aquest repertori d'aliments que al final, si el propi fabricant no ens pot garantir 100% que no conté gluten, i això amb una persona celíaca és un problema, no? Perquè quantitats mínimes poden ser dolentes pel seu intestí.
Clar, és el procés aquest, és a dir, que se suma ja les dificultats que tenen per si els celíacs, no? El fet de que en el procés de manipulació hi quedin el que es coneixen com a traces, no?
Les traces.
I que fa pràcticament impossible saber el 100% quins aliments no porten gens de gluten.
És missió impossible, sí. Llavors, les persones celíaques, que en aquest cas és important que es familiaritzen amb unes marques i que si cuinen a casa, pues, tinguin, per exemple, no, la seva torradora específica del pa sense gluten, no? Els seus ganivets, els seus utensilis de cuina, i no cuinar juntament amb els aliments normals, no? Perquè jo conec el cas que a vegades vas a un restaurant, dius que ets celíac i t'han portat el plat i després t'aparten l'aliment sense gluten. No és suficient, no? Per què? Perquè contamines fàcilment tots els aliments que tens al teu voltant. Llavors, és molt important que des de l'origen ens assegurem que l'aliment no porti gluten.
I, Andreu, això que diuen que hi ha, a veure si tu ens ho pots explicar, que hi ha nivells també d'aquesta intolerància al gluten, és a dir, que potser hi ha una persona que necessita justament això, no? De tenir molta cura perquè no es barregin, no?
Traces.
Exacte,
o...
i hi ha d'altres que potser, mira, de
ho toleren
sí,
millor.
Molt bona pregunta, perquè de fet, a veure, la celiaquia és una cosa que és una malaltia que el nostre sistema immunitari, diguem, que ataca, no? al gluten. I una altra cosa és la intolerància al blat o al gluten, que malgrat que el nostre sistema immunitari no està implicat, sí que és cert que és un tipus de persones que no toleren bé, però no només el gluten, sinó que el blat en conjunt, no? Llavors, clar, quin és el problema? Que a nivell d'intolerància és on hi ha més graus, no a nivell de la celiaquia, no? I amb aquesta intolerància no és només el culpable el gluten, sinó que s'ha vist que hi ha altres components del gra, del blat, que podrien estar implicats, no? Els fructans, per exemple, no? Altres proteïnes que no són gluten. Llavors, clar, és complicat amb aquests graus de diferents intoleràncies al gluten o sensibilitat al gluten, no? Que puguem definir a ciència certa quan el tolerarà o no, no? Hi ha gent que li senta fatal, no? I en aquest cas, bueno, el primer cas seria molt important, no? Dir, és celíac o no? S'hauria de fer les proves, perquè una cosa és ser celíac, que al final, si a la mínima que et prenguis gluten, encara que tu no ho vegis, t'està danyant l'intestí, no? Això fa que no absorbeixis altres nutrients, comporta més risc de malnutrició. I una altra cosa és aquesta sensibilitat al gluten o al blat que s'està dient. Això a nivell de... És important de proves mèdiques que ens ho mirin bé, i si hem superat aquesta barrera que diguem que no som celíacs, doncs amb la intolerància diguem que tenim una mica més de marge i més flexibilitat, no? Però és molt important perquè molts cops ja ens posem tots a la mateixa bossa, no? I una cosa és ser celíac i l'altra cosa és ser intolerant o sensible amb aquest blat o gluten.
Vinga, Marta, doncs seguim avançant avui a l'Espai La Proteïna, l'Espai de Nutrició al matí a Ràdio Cel. Estem conversant amb l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic, també dietista nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i professor de Blanquerna. Andreu, la veritat és que els celíacs pateixen una malaltia del sistema immunològic, no? Que no tolera aquest nutrient que és el gluten. Però quins són els símptomes d'aquesta malaltia, no? Com podem detectar que potser som celíacs, no? Moltes vegades jo he escoltat allò de, ostres, tinc la panxa inflada, no? Andreu, no? Aquests, hi ha algun, justament, els
Totalment.
Aliments que tu ens has anunciat al principi em produeixen una mala digestió. Quins serien els principals símptomes o aquells símptomes que ens poden fer, activar l'alarma?
Pues mira, per la celiaquia, sobretot, i també per la sensibilitat al gluten no celíaca, no? Els símptomes digestius són com la primera senyal d'alarma, no? És gent que s'infla fàcilment, té males digestions, alterna períodes de restrenyiment amb períodes de diarrea, no? Aquesta sensació de estic com un globus, no? I no estic embarassada, per exemple, no? És molt típic amb aquest tema digestiu. Però també una cosa que ens fa sospitar és que més enllà de l'aparell digestiu hi ha símptomes com fatiga crònica, inclús aquesta sensació que no et pots concentrar, boira mental, no? Que molta gent també diu, mira, és que em costa concentrar més, tinc aquesta boira mental, no? Em canso a la mínima. Això també és important tenir-ho en compte. I si no es controla, perquè hi ha molts cops que, per exemple, gent que té intestí irritable, que tu tires del fil i realment el que hi ha al darrere és una celiaquia, i si porta molts anys que no s'ha controlat, s'ha vist que hi ha gent que inclús a nivell de fertilitat es pot veure afectada. O sigui, és molt important posar fil a l'agulla quan abans, no?
Clar, aquesta intolerància al gluten, que comporta tants problemes com ens estàs ara comentant, es pot revertir, Andreu, al llarg de la nostra vida? O si som celíacs ho som per sempre?
Si som celíacs, a dia d'avui no hi ha cura, no? O sigui, l'únic tractament per una celiaquia, no? que és diferent, no? Insisteix, una cosa celiaquia i l'altra la sensibilitat al gluten, però amb una persona celíaca l'únic tractament a dia d'avui és treure els aliments sense gluten, no? S'estan investigant perquè s'ha vist que, bueno, a nivell de l'intestí, tots aquests microorganismes, no, que hem parlat molts cops, podrien oferir alguna pista, no?, per dissenyar més tractaments personalitzats, però a dia d'avui, per la celiaquia, l'únic tractament seria eliminar el gluten i els aliments que el contenen.
Mira, Andreu, per posar-nos una mica en la pell d'una persona celíaca, la Marta, has parlat, no?, amb una persona, justament amb un oient del magazín, que ens explica la seva experiència com a celíaca. Marta.
Uh-huh. La manera en què la celiaquia t'afecta la teva vida diària és important, ja que diguéssim que una de les necessitats més importants que té el cos humà és menjar, no? On comencen a aparèixer, diguéssim, els primers problemes amb un celíac és a l'hora de fer els àpats fora de casa, vale? Si vols fer els àpats fora de casa, començaràs per l'esmorzar. L'esmorzar, ja t'he dit que és molt difícil trobar un bar on hi hagi pa sense gluten. A part del pa, has d'afegir uns embotits sense gluten, no? I ja no demano ni bolleria ni croissant, no? Diguéssim, sense gluten. Per tant, primera regla, la majoria de celíacs hem de sortir, no?, de casa esmorzats. Sí que és veritat que hi ha cafeteries que ho tenen tot sense gluten, però igual hi ha 6 o 7 en tot Barcelona, i ja estic parlant de Barcelona, però quan és més pobles aïllats ja, vamos, és inimaginable, no?
Clar, estem escoltant el testimoni de la Montse, no?, de Barcelona, Marta, que s'ha posat en contacte amb nosaltres i justament ens ha explicat això, no?
Exacte, aquests problemes quotidians, no?, que es troben les persones celíaques, que han d'enfrontar cada dia i que comencen ben d'hora. Ara ho explicàvem, l'esmorzar, que han de sortir de casa esmorzats precisament perquè és difícil trobar doncs això, les cafeteries, croissants o aliments sense gluten.
I fins i tot, mira, la gent que pot viure a la ciutat i la gent que ha de viure al poble encara ho tenen més complicat, no, Andreu?
Encara pitjor, sí.
Totalment d'acord. Sí, és que el menjar és l'acte social, no?, per naturalesa. I llavors molts cops no li donem la importància que té, i amb una persona celíaca és important, no? I no, encara no es coneix, prou, per a la societat, perquè el que us deia abans dels restaurants, que m'ha passat, no?, que al costat, bueno, és que soc celíaca, espera un moment, que t'aparto tal, no, és que si l'aliment o el plat està contaminat amb traces, no?, amb quantitats que és impossible detectar amb l'ull humà, està fent dany a l'intestí.
Clar, precisament la Montse també ens comenta, doncs, això que deies tu ara, Andreu, les dificultats que es troba per dinar o sopar a un restaurant.
En aquest cas sí que és veritat que la carta, diguéssim, se'ns amplia una mica més. Sempre et queda l'opció de fer una amanida i una brasa, però clar, penseu que és molt sa pel cos, però és poc enriquidor, no, diguéssim, pel paladar. I penseu que quan la gent va a un restaurant que va a disfrutar del menjar, el celíac ja va amb una trava, no?, al principi, de dir, veure què em trobaré i veure què podré menjar. Bé, igual estic pagant molt més per una cosa que jo me la podria haver fet a casa i podria disfrutar molt més a casa si m'ho hagués fet jo.
Clar, aquests problemes, no?, també, sociabilitzar, que menjar fora, que és un acte quotidià per molts, doncs per la gent que pateix aquesta malaltia és complicat. Per tant, clar, aquest dona a entendre, escoltant a la Montse, doncs el més senzill, doncs anar a comprar el teu menjar al supermercat i cuinar-lo a casa. Però com encaren la compra diària les persones celíaques? Es troben també amb problemes?
És veritat que hi ha cada vegada, no?, i sobretot en els últims anys, hi ha molta més oferta de menjar sense gluten als diferents supermercats i botigues de queviures, però és veritat que és un menjar molt més car. No tothom pot accedir a tota aquesta varietat. Per quan una persona que tingui una capacitat adquisitiva, no?, baixa, doncs penseu que hi té moltes traves, no?, en aquest sentit. I també penseu que el medicament del celíac és el menjar, val? I que si aquest menjar és car, el celíac no es pot donar aquest medicament i està afectant, no?, a la seva salut.
Clandreu, la Montse, moltes gràcies al nostre oient, no?, que ens ha posat, que ens ha fet posar, no?, la seva pell, la pell d'una persona celíaca. Ha dit coses molt interessants, Andreu. D'una banda, comentar-les amb tu, perquè, clar, ha dit, moltes vegades pensem, no?, que el fet de no introduir, doncs, aliments amb gluten pot ser una dieta saludable, no? I la Montse comentava que a vegades, no?, pot tenir una carència, però ja no a nivell de pelada, no?, sinó que li poden faltar també doncs, altres aliments bàsics, no, Andreu? En la seva dieta.
Totalment. I, de fet, la piràmide, no?, que ens han ensenyat d'alimentació saludable, on els cereals estan a la base, amb un celíac, quina seria la substitució? Pues els tubercles, no?, en forma de patata, el moniato, no?, i les llegums, assegurant-nos bé que aquest fabricant treballi sense gluten, no? Després, les verdures i fruites, que això és de consum lliure perquè no haurien d'estar contaminades amb gluten, i a nivell de proteïna també tenim en compte que la carn, peix i ous d'entrada no contenen gluten, però ens hem d'assegurar molt bé que els ingerim frescos, no? Sempre és millor anar al mercat en aquest sentit que consumir aquests aliments proteics processats. Per què? Perquè com més envasat i més manipulat estigui l'aliment, més risc hi ha que contingui gluten. Llavors, és adaptar una mica la piràmide d'alimentació saludable i saber què ha de contenir per evitar fer dèficits, no? Llavors, obtindríem els aliments a partir d'aquests tres grups que us he explicat.
Clar, escoltant a la Montse, no?, ens hem adonat també d'aquesta carència social que implica, no?, la malaltia, i ens posem al seu lloc, no?, els que ens agrada, doncs, sortir al restaurant i ostres, realment és un problema. Avui en dia, Andreu, estan molt de moda els restaurants temàtics, no? Hi ha japonesos, mexicans... Hi ha alguna cultura que cuini sense gluten, que per tant seria una opció de sortir al restaurant lliure de problemes? Per exemple, per la Montse, no?, podria sopar tranquil·la?
Sí, de fet, molt bona pregunta. I com a tal, jo no em ve al cap cap cultura que ara a nivell així pràctic, no?, de recomanació de restaurant, però pensam en el tema de l'alimentació, no?, de com hauria de ser. I, per exemple, no?, que si vas a un restaurant vegà, que cada cop n'hi ha més, pues saber com has d'escollir els aliments, no? És a dir, hi ha restaurants que t'ho posen més fàcil que d'altres, no?, en aquest sentit. I un vegà, pues, sabent escollir ben bé, no?, com has de consumir aquests aliments, pues, t'ho posaria més fàcil que un italià, per exemple, no?, o que un restaurant indi, per exemple. Però insisteixo que ens hem d'assegurar molt bé tenir aquesta tranquil·litat. I que molts cops, una cosa que ha dit la Montse que m'ha semblat molt interessant, que costa molt sociabilitzar, i el tema del preu, no?, perquè els productes sense gluten són molt més cars i no fa falta comprar-se productes sense gluten per menjar bé a casa, no? És a dir, es tracta de canviar una mica la base de la piràmide, no?, i enfocar diferent els plats, però no fa falta anar cada dia, no?, amb productes aquests envasats, pa de motlle sense gluten. Llavors, es tracta de fer receptes diferents, no?, i que pots seguir menjant amb aliments frescos sense gastar-te tants diners, no?, perquè, clar, si cada dia has d'estar amb no?, la brioixeria sense gluten, no?, que molts cops, bueno, pues, no, o sigui, també aquí és l'etiqueta que sigui sense gluten no vol dir que sigui més saludable, no? Llavors, per una persona que no és celíaca, no?
I Andreu, que important. Com comentava la Montse, que davant tot l'alimentació per un celíac és la seva pròpia medicina, no? I si no te la pots arribar a pagar, doncs crida l'atenció. Per cert, rapidíssimament, clar, en el cas de la Montse, que provoca, diguéssim, el fet de ser celíacs, no?, que puguin consumir únicament, doncs, aquests aliments sense gluten. Tu, Andreu, quin suplement alimentari per equilibrar la dieta de la Montse, o aquest dèficit, aquest suposat dèficit, què li recomanaries?
Pues mira, a nivell proteic és molt interessant, per exemple, la llevadura de cervesa, assegurant-nos que no contingui gluten, no? També és molt rica en vitamines del grup B, també el pol·len, perquè ens ajuda a regenerar aquesta mucosa intestinal, no? I també proteïna d'origen vegetal, que hi ha marques que ho estan fent molt bé, no? I és 100% proteïna vegetal, per exemple, de cànyem, no?, o proteïna de pèsol, i que d'alguna manera està bé tenir-ho a prop per enriquir sempre els plats, no?, perquè és molt fàcil que les persones celíaques facin dèficit proteic si no ho combinen amb els aliments, no?, i dèficit de vitamines i minerals. Llavors, bueno, i també s'ha vist que a nivell de barrera intestinal, no?, tot el que és la mucosa que tapis a l'intestí, l'hem de mimar molt. L'hem de mimar molt vol dir, més enllà d'aquest pol·len que us comentava, pues, fruites i verdures de temporada, no?, amb molts de carotens, molta pastanaga, molta, ara que és època de cítrics, ho podem fer, julivert amb vitamina C antioxidant, és a dir, reforçar molt, no només no, la proteïna, que és com el gran macronutrient que es veu, no, carn, peix, sinó aquestes vitamines i minerals, que és molt fàcil fer dèficit, no? Llavors, sempre parar compte amb aquests micronutrients.
Clar, parlàvem també al principi, que també s'ha posat de moda una dieta sense gluten per aprimar-se. I preparant la secció amb la Mercè, dèiem, tenim la sensació que aquesta deu ser una d'aquelles dietes que l'Andreu no en recomanaria pas seguir. Com ho veus? Què n'opines?
Heu acertat perquè...
Ja anem coneixent, Andreu, ja anem coneixent.
Teníem alguna sensació.
Ja anem aprenent, mica en mica.
Sí, no? Vaig parlar de la kombucha, avui toca l'alimentació sense gluten, i sabeu què passa amb això? Que hi ha molts influencers, no? O molts actors, no? O actrius, que a través de les xarxes socials associen, no?, aquestes alimentacions, com l'alimentació sense gluten, amb una millor salut i per potenciar la salut, no?, les defenses i tal. El tema és que això acaba perjudicant els celíacs perquè és com es banalitza, no?, l'alimentació sense gluten. Llavors, aquí el missatge és una alimentació sense gluten, si no tens un motiu mèdic, no?, és a dir, la celiaquia i la sensibilitat al gluten no celíaca serien els dos principals motius, si no tens un motiu mèdic, no fa falta seguir-ho. No? Per què? Perquè estaràs fent dèficit no només de gluten, sinó d'aquells aliments on estan el gluten. No? Per exemple, els cereals integrals d'entrada són molt saludables per la fibra, per totes les vitamines que ens aporten. Llavors, clar, si d'entrada traiem el gluten sense cap motiu mèdic, és mal assumpte. No? I també per un altre tema, que s'ha vist que a nivell de la microbiota intestinal, no?, que són aquests bacteris beneficiosos, s'ha vist que a llarg termini les persones que trauen el gluten tenen un dèficit de bacteris protectors. No? Llavors, important, no?, perquè aquests bacteris protectors no disminueixin, pues, al final menjar amb una alimentació, sobretot, d'origen vegetal. No? I, evidentment, el missatge aquí és el gluten sense motiu mèdic no traure. No? Llavors, qui sap d'aquests temes? El metge i el dietista nutricionista. Llavors, en aquests casos, davant del dubte que no tolero bé el gluten, que t'ho investiguin més a fons, no? Però no treure d'entrada el gluten, perquè a la llarga pot fer dèficit.
Uh-huh. Andreu Prados, farmacèutic i dietista nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i professor del grau de Nutrició Humana i Dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Com sempre, un plaer. Andreu, cuida't moltíssim.
Moltes gràcies i ens veiem a la propera.
Doncs vinga, així serà de ben segur, Andreu. Nosaltres, adéu, bon dia, ja de camí. Ai, que arribem a la recta final del programa i Olga Vallejo, no volíem acabar avui aquesta edició 95 sense parlar d'una de les grans polèmiques del cap de setmana.
Benidorm Fest.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Doncs que us comenci a sonar, aquesta cançó, perquè, de fet, serà en principi, a dia d'avui, la persona que, i la gran cantant, com és aquesta noia d'Olesa, que es diu Chanel, i que ens representarà pel Festival d'Eurovisió el proper 14 de maig amb aquesta cançó que esteu escoltant, és L'Homo. De fet, el dissabte es va celebrar aquesta final del Benidorm Fest, del festival organitzat per triar qui representarà l'estat espanyol aquest maig a Turí, del 10 al 14 de maig, per cert. I Chanel i el seu Slow Mo, com dèiem, doncs va ser la guanyadora, no, Olga?
Sí, la decisió per això no ha acabat d'agradar, almenys a les xarxes socials, on encara cueix el tema. Es qüestionen els motius pels que el jurat va donar la màxima puntuació a Chanel i les més baixes a les Tanxugueiras i Rigoberta Bandini, que en canvi tenien més vots del públic. I com que nosaltres no som Eurofans, podríem dir, no? D'Eurovision, no, ho hem mirat, ho hem seguit.
Però clar, no som d'aquella gent experta.
Que li dius, 1974, i et diu qui va guanyar, qui va anar per Espanya... Bé, doncs hem decidit que et trucàvem algú que sí que en sap molt, que és en Julio Martín, director de Passió Eurovision, un podcast amb 13 anys ja d'existència amb Eurovision com a protagonista i membre de la ràdio Egg Times, l'única ràdio dedicada a Eurovision a Espanya. Hola, Julio, buenos días.
Buenos días.
A ver, lo que queremos saber, ¿a ti quién te hubiera gustado que ganara?
Pues a mí me hubiera gustado que ganara Rigoberta Bandini, pero a partir de ahí, ¿verdad?
¿Y qué te parece la decisión del jurado? Porque, por ejemplo, hemos visto hace unos minutos que Comisiones Obreras, nos ha sorprendido, pero Comisiones Obreras ha pedido dejar sin efecto el resultado de Benidorm Fest si las explicaciones de Radio Televisión Española no son convincentes, porque han pedido explicaciones sobre cómo fue la votación que no acabo de convencer.
Bueno, las votaciones, si quieres lo explico un poquito, cómo funciona.
Sí, claro. Sí, por favor, Julio, porque no nos quedó claro, ¿eh?
Mira, las votaciones, esto eran unas normas puestas desde el principio, se componían de un jurado nacional que estaba compuesto por 3 personas, en el que estaba Miriam Benedictet, que es coreógrafa, donde había una representante del coro de Radio Televisión Española, y luego había una vocal coach. Y luego había un jurado internacional que estaba compuesto por 2 personas, que eran el jefe de la delegación islandesa en el Festival de Eurovisión, y un coreógrafo que es Marvin Dirkman, que es holandés y que, por ejemplo, hizo la puesta en escena de Conchita Wurst y el año pasado trabajó con Televisión Española para Blas Cantó. Este peso era del 25% para el jurado nacional y el 25% para el jurado internacional, con lo cual era la mitad de la votación.
Ah, mira, yo sí ya no
sabía. Vale. El 25% a través del televoto, que es donde todo el mundo podía, a través de llamadas y mensajes, poder enviar, votar por su favorita. Y después, por primera vez en España, había un jurado demoscópico que elegía el 25% restante de la votación para llegar al 100%.
Bueno, muchos 25%, ¿no?
Sí.
Primero se sabía.
Claro, que muchos porcentajes, con la idea en principio de que todo pareciera transparente y estupendo.
Sí, pero como... No sé si es porque no ha gustado el resultado final o porque final no se sabe qué ha votado el jurado, ¿no?
El jurado votó, efectivamente, de forma individual, y después sumaron las votaciones de todo. Entonces, la votación de estas 5 personas contaba como el 50% de la votación total. No se ha desglosado la votación del jurado. Televisión Española no ha desglosado hasta este momento, por lo menos, la votación del jurado individualmente.
Bueno, ha generado tanta controversia que incluso hoy se registran unas preguntas en el Congreso de los Diputados sobre la decisión del jurado para saber mejor cuáles eran las bases, qué criterios han seguido. ¿Tú crees que hay para tanto? O que, bueno, pues ha ganado Chanel y nos podía gustar más o menos, pero...
Yo, sinceramente, en esto de Eurovisión llevamos muchísimos años, ¿verdad? Siempre hay polémica. Siempre hay mucha polémica, sobre todo cuando el resultado final no es el que a ti te gusta, claro, porque esto de la música, pues a unos les puede gustar una cosa y a otros les puede gustar otra completamente diferente, ¿verdad? Puede que puede haber polémica por el hecho de que hayan presionado a los jurados y lo que se está diciendo básicamente es que se ha presionado a unos señores para que voten lo que una determinada lo que en este caso Televisión Española podría querer o se supone que querría, que era enviar a Chanel a Eurovisión por encima de Tan Chungueiras o por encima de Rigoberta Bandini. Bueno, pero esto lo tenemos que demostrar y sinceramente yo a día de hoy lo veo muy complicado poderlo demostrar, ¿no? Que alguien ha presionado a un jurado para que vote de una determinada manera y que esa persona se ha sentado en una silla delante de todo un país para ser manipulado. A mí me cuesta creerlo. Y si tuviera las pruebas, te podría decir ha sido así, pero como no las tengo, no lo puedo decir.
Los que somos espectadores ocasionales de Eurovisión, como es mi caso, tenemos la sensación que tanto Rigoberta Bandini como las Tanchugueiras, sí, o incluso Raiden, ¿no?, eran unas propuestas más arriesgadas, más alejadas de lo que solemos ver, al menos el día del festival. A lo mejor por eso no han ganado, al jurado le parecía demasiado arriesgado, demasiado diferente.
Bueno, Televisión Española ha sido tradicionalmente muy conservadora a la hora de ir al Festival de Eurovisión, tradicionalmente, a lo largo de los años, ¿no? siempre se ha optado por candidaturas que no molesten, que no puedan ser molestas, ¿no?, para la mayoría de los telespectadores. Lo que yo me pregunto, y yo estaba en el pabellón, en Benidorm, el sábado, y la verdad es que el resultado dejó a la gente muy fría, pero nadie podía discutir que Chanel es una artista de primer nivel. O a unos les gustará la canción y a otros no nos gustará o nos gustará menos. Pero lo que sí que no se puede discutir es que ya encima del escenario es estupenda, es una artista fenomenal y es una artista estupenda. Que a partir de ahí podamos discutir que a Televisión Española, pues yo me pregunto, ¿y para qué invitaron a nosotros, no?
Julio, claro, tú nos has dicho que estabas presente este fin de semana en el Benidorm Fest.
Sí.
Claro, una cosa es verlo a través de la pantalla, pero en el directo, ¿cómo fueron las actuaciones? ¿Realmente es así? ¿Tú hubieras quedado con Rigoberta?
Yo, personalmente, y probablemente la mayoría de los que estábamos dentro de ese pabellón, la mayoría, nos quedábamos con Rigoberta. Era la favorita de casi todo el mundo. Vivir allí dentro de la actuación de Rigoberta Bandini con Ay Mama, era todo un pabellón entero saltando, gritando y cantando la canción al ritmo que la cantaba Rigoberta. Y todos, durante todos estos días, que nos llevamos ahí desde el miércoles viendo ensayos, creíamos que Rigoberta era la gran favorita para todo el mundo. Para todos los que estábamos, quizá no para todos, pero sí para una gran mayoría. Sí te tengo que decir que desde que Slow Mo no era la canción favorita de casi nadie, hasta que la vimos salir en directo al escenario, ¿no? Cuando la vimos en directo sí que nos impactó.
Oye, ¿y crees que tenemos alguna posibilidad o todavía no se sabe qué competidores habrá?
¿De ganar?
Sí, de ganar, claro, claro. Aquí queremos ganar.
Yo me claro, queremos ganar, por supuesto. Nosotros los eurofans, que somos los que más sufrimos todo esto, más que nadie, te lo puedo asegurar. Pero ganar, yo creo que ganar con esta canción y con esta interpretación es muy complicado, muy difícil. En este momento ya hay tres competidores, solamente hay tres decididos, porque en toda Europa, a partir de prácticamente esta semana, ya empieza el Festival de San Remo mañana y se irán sucediendo todas las finales de todos los países. Hombre, con esta canción, ahora mismo, a día de hoy, yo te digo que ganar, no. Ganar con esta canción casi seguro que no. Quedar bien es posible porque la chica encima del escenario es un bombazo. Ella es muy buena, pero bueno, ella supera, la artista supera la canción con mucho, ¿no?
Era fácil. Uy, se me ha escapado.
Sí, bueno, la canción no es muy complicada, la verdad.
Julio Martín, director de Pasión Eurovisión, un podcast con 13 años en antena y miembro también de Radio Egg Times, la única radio dedicada a Eurovisión a España. Muchas gracias, Julio.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Que sufras poco.
Sí, poco, de eso se trata. Que esto de la música, que no se le olvida a nadie, aparte de polémicas, casi siempre es para disfrutar.
Claro que sí, Julio. Muchísimas gracias, Julio. Cuídate mucho y estaremos muy pendientes del 10 al 14 de mayo.
Igualmente, buenos días, gracias a vosotros.
Vinga, que nosaltres seguim avançant, però abans d'acabar el programa, arriba una d'elles. Una de les àngels de les xarxes que cada dia doncs, ens il·luminen i ens parlen d'aquí. La Mercè Montero fa així amb el cap, es posa així.
Escoltant-te.
Mercè, a veure, rebombori, no?, el Benidorm Fest. Entenc que les xarxes també... Però hi ha més vida, no?
Sí, sí. Deixem el Benidorm Fest també de banda perquè hi ha vida més enllà. I un dels noms que està a l'ordre del dia d'avui, ja l'heu comentat abans amb la Marina de la Cruz i amb l'Olga, que és la cantant de Pamplona, la Maia. La cantant és un dels noms que ahir va aparèixer al programa de La Sexta, El Salvados, dedicat als joves i a la salut mental. Abans ja ho estàveu posant sobre la taula. Ha explicat que després de guanyar el concurs d'Operación Triunfo va entrar en un període en què estava desganada amb tot. I una altra personalitat que també es va obrir en canal i va parlar de la seva salut mental és l'actor Jaime Lorente, que molts el coneixerem sobretot per ser el Denver de La Casa de Papel. Un programa molt interessant que recomano tots que recupereu i on una de les coses que es va posar sobretot sobre la taula és la influència que té la tecnologia i les xarxes socials en tot això de la salut mental,
bueno,
no?
No ho hem comentat, però és que em surt és l'home, però Chanel, no?, ha hagut de tancar avui el seu compte de Twitter justament perquè tallau, no?, la xarxa social.
Exacte, doncs sobretot a gent així, personalitats com la Maia i el Jaime Lorente, també els hi passa això i de fet el cantant
Ai, el cantant, disculpa. El Jaime Lorente és un dels espanyols amb més seguidors a Instagram i deia això.
Son números, no dejan de ser números. Y es bastante mentira. Yo subo una foto, de La Casa de Papel y tiene 3 millones de me gustas. Subo una con mi prima y tiene 125.000. Subo yo regando el césped y tiene 3. ¿Qué valor tiene?
Què valor tiene? Clar, que una persona que puja en un moment una fotografia i de cop i volta té una barbaritat d'acords, doncs té molt de mèrit que digui això, no? Que en el fons doncs no li aporta res a la seva vida. I la Maia el que deia era que cada dia pensa també de tancar les xarxes socials, com ara comentaves de la Chanel, per aquesta mala influència que tenen.
Sobre todo era compararme con otras chicas que a las que yo seguía y que esa, y es verdad que me hacía sentir eso, como me sentía pues eso, como muy fea o como de ahí, o sea, como con miedo a mostrarme un poco en general por lo que puedan decir, no sé, era sí, es como una presión.
Un programa que ha fet que avui salut mental sigui un dels trending topics de Twitter, precisament.
Mercè, però ara canviem radicalment de qüestió. Encara estem a temps, però va, per viure un moment molt divertit, no? Què va passar ahir a TV3?
Clar, a veure, ahir Ramon Pellicer segur que no va ser tan divertit per ell perquè començava l'informatiu amb el tradicional sumari, avançant els temes principals. Un d'ells, els resultats de les eleccions de Portugal, que els va portar a connectar amb la redactora internacional, la Roser Olivella, i una connexió que va començar amb un petit daltabaix.
Els resultats es preveuen ajustats, a Roser.
Vigila, vigila!
Aquest vigila, vigila...
Exacte,
és el que li deia la periodista al càmera, que va rebre alguna empenta darrere.
Com ens agraden aquests comentaris.
Sí, perquè va tremolar la càmera, però és que el tema va ser que ella, de cop a sobre, es troba amb un rebombori per darrere i ha de pujar el to de veu d'una barbaritat.
Fa escassos 30 segons acaben de sortir els resultats dels primers sondejos a peu d'urna fets per les televisions portugueses. I aquesta és l'alegria dels militants socialistes, perquè aquests primers sondejos diuen que guanya l'actual primer ministre socialista, Antonio Costa.
Pobre.
Pobre.
És que les eleccions en directe són complicades.
Jo ets a dir que com a corresponsal, a mi m'hauria agradat molt fer de corresponsal, perquè sempre passen coses, no?
Sí.
És com molt excitant,
és una aventura.
Al principi, no? Exacte. Ha estat molt bé. Mira, no ens dona temps de l'últim, però que també era divertit, no?, de comentar, Mercè, que ens havies preparat.
Ho deixem per un altre dia, si voleu.
Va, ho deixem per demà. Vinga. Tu guardes?
Sí. Vinga. Per quan sigui.
Doncs va, un minuts finals del programa. Necessitem saber la resolució del Freqüència Madura de Marta Jarque. Per tant, quina era la resposta d'avui?
De Portugal viatgem fins al Regne Unit, perquè avui fa un any del Brexit, i us preguntàvem quina era la pel·lícula preferida de Boris Johnson. La resposta és la pel·lícula del 1972 de Francis Ford Coppola, El Padrino. Per tant, tots els que l'heu encertat, ja ho sabeu, el bombo de divendres per aconseguir la fantàstica cistella Capravo, que sortegem cada setmana.
Doncs Marta Jarque, moltíssimes gràcies. Olga Vallejo, David Serra, a la producció amb el Tric Pellegrí i el David García, a les xarxes socials, ella, la Mercè Mondelo, que la tenim aquí present avui a l'estudi, la Eva Cervera, dins de dalt, a les vies de son, Jordi Carretero i en José Matosas. Nosaltres, gràcies, José, nosaltres ho deixem aquí, tots aquests tipus de l'Ignasi Miranda, l'espai informatiu religiós al Sense Distància, i a partir de demà, com sempre, el Port Marçà et diu bon dia a partir de les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel. Fins demà.
Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de la Sardana de l'any, el Tot Sardana. Els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Ràdio Estel. Escoltant